Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.
Deu i 25 minuts i ara en Modesto Caballero m'ha tornat a fer riure. Ara li ficaran el sostre d'or a l'escorxador o el llencen tot a terra i el fan de nou. Bé, l'obra de l'escorxador val 800.000 euros. Es posarà sobre la taula del ple municipal del proper dimecres 28 d'abril. Es pagarà amb el romanent. I aquests 800.000 euros s'hi hauran d'afegir aproximadament uns 250.000 que formen part de tot aquell equipament tècnic perquè l'escorxador esdevingui una sala polivalent de múltiples usos. Arts escèniques, música, exposicions... Un projecte que vol retrobar el volum original de l'edifici, eliminant l'altell de la reforma del 1990 per aprofitar la doble alçada. Amb un espai interior molt flexible, amb tots els elements desmuntables i amb una capacitat de plater entre 170 i 194 persones aproximadament. La plaça dels artistes es dignificarà. Serà una via pública d'accés a l'escorxador, serveis socials i també el que havia estat el casal d'avis del carrer Joan Maragall, perquè al casal d'avis del carrer Joan Maragall s'instal·laran els gegants americanos, el drac i l'àliga, que ara estan a l'escorxador. Si van a la plaça dels artistes veuran una gran porta que està situada just al costat d'on hi ha les plaques de ceràmica. Aquesta gran porta comunica a l'antic casal d'avis del carrer Joan Maragall i aquest mes de maig es faran unes obres a l'interior del casal d'avis per augmentar l'alçada del sostre i que, evidentment, hi puguin encabir i s'hi puguin col·locar bé aus gegants. S'espera que abans de la festa major tot això ja estigui a punt i, per tant, ja es puguin, si no, veure, visitar, els gegants ja puguin quedar situats al casal, a l'antic casal del carrer Joan Maragall. I, per altra banda, la placeta, aquella placeta que sempre queda perduda a l'altre costat de l'escorxador, al costat que dona al carrer 11 de setembre, serà un espai de creació artística. Ahir van explicar aquest projecte la seva arquitecta, la Clara Ocaña, i el qui ha fet l'estudi tècnic d'escenografia, en Joan Rep Valladares. Això per un costat. I per altra banda, l'audiència pública també va parlar del projecte del patronat, que és un projecte encara més ambiciós. El de l'escorxador, que ja tira milles i es començarà a fer. El del patronat està encara en fase d'avantprojecte, per tant, queda molt camí per fer. El patronat, que té una planta baixa, amb uns 100 metres quadrats aproximadament, un jardí o aquella eixida, aquell pati interior, que en va quedar de tot el que s'hi va fer, de 260 metres, i la capella, que fa uns 90 metres quadrats. Es vol que el patronat sigui un espai cultural al voltant del llibre. L'Ajuntament planteja una llibreria a la planta baixa, planteja una llibreria pública que ha de tenir molts objectius, presentacions literàries i el jardí que esdevingui doncs, també un espai de lleure, un espai de tranquil·litat, un espai de relax. I tot el que és la capella, que sigui un espai d'assajos, que sigui un espai d'activitat cultural, però poc sorollosa, per no molestar els veïns i per mantenir més o menys aquest esperit de tot l'edifici. Tot això ho van explicar ahir els arquitectes. Pol Masoni, arquitecte de la cooperativa La Col, va explicar el projecte del patronat en companyia del regidor de Cultura, del regidor de Tradicions i Festes, de l'alcaldessa i de la regidora de Participació. Hem agafat de l'hora i mitja, la darrera mitja hora amb muntant les intervencions del regidor Xavier Salmerón i les diferents respostes a les preguntes que va fer l'audiència. I al final, amb l'alcaldessa Aurora Carbonell. És això.
En resum, pel que acabem d'explicar i ensenyar, no? Al final, a l'escorxador convertim aquella idea original quan es va deixar de ser escorxador en un centre cultural que es li va anomenar Joan Maragall i que amb els anys, els diversos governs, ajuntament, etc., doncs el van haver d'adaptar a diferents usos i ara mateix diguéssim que després d'aquest procés participatiu la ciutadania va manifestar que volia aquesta polivalència amb un equipament cultural d'aquestes característiques que principalment poguéssim acollir en un espai diàfan doncs qualsevol activitat principalment centrada en activitats escèniques, musicals, però també si fa falta es pot fer una exposició, si es pot fer una fira. A més, ara tenim diferents recorreguts, perquè, com ha dit la Clara, obrim aquesta nova porta lateral, que ens permetrà també connectar amb aquest lateral de la plaça dels artistes, que també el dignificarem, no? O sigui, com ens ha explicat ara, doncs, bueno, ja portem uns anys que tampoc el, haver-hi aquesta activitat constant dins l'escorxador, doncs potser el lloc s'ha degradat una mica tant de l'edifici com de, del propi espai, tot i que dins l'escorxador l'utilitzen moltes entitats i molta, molts grups de teatre, etc., que volen assajar a l'escorxador. Per tant, amb aquest projecte, doncs, el que dèiem, recuperar aquesta idea original, tenint en compte també, perdó, que m'he deixat de dir, que l'edifici està catalogat, l'escorxador està catalogat i, per tant, nosaltres hem de mantenir l'estructura externa i tot el que comporta també amb les afectacions que té amb l'interior, de mantenir la mateixa estructura. Per tant, el projecte s'ha adequat per reunir totes aquestes condicions que es va marcar el procés participatiu, i hem parlat, i s'ha adequat a poder gestionar-ho dins d'aquest mateix volum, no? Recobrant fins i tot l'estat original, no? Amb aquest altell que s'elimina, i així podrem contemplar quan accedim dins l'escorxador tota la volumetria corresponent. Dit això, moltes gràcies, Clara, moltes gràcies, Pol. En tot cas, després hi haurà el torn de preguntes, que si la ciutadania... Bueno, penso que ens han fet arribar preguntes. En tot cas, ara... Perdona, Joan Rai, Clara. I en tot cas, ara li passo la paraula al Pol i quan acabem de presentar el patronat, doncs sí que podrem anar responent a tot. Abans de passar-li al Pol, com us deia, el projecte escorxador és el que està més desenvolupat, és el projecte que ja tenim l'executiu, que s'ha fet aquesta feina no només a nivell arquitectònic d'intervenció, sinó, com ha explicat el Joan, de com apliquem tota aquesta visió tècnica, no? Perquè a vegades ens passa, no?, que fem les coses i després ens donem compte que per poder ficar engegar un cable o ficar un focus, doncs hem de fer una cosa provisional i ja volem preparar aquest espai perquè tot estigui adequat, no? Aleshores, el projecte escorxador ja està molt desenvolupat, tenim l'executiu fet i, en tot cas, el patronat, que ara us explicarà el Pol, doncs ja han fet les primeres tasques davant projecte. Bé, com heu vist, no?, la proposta aquesta del patronat, respecte absolut pel que queda del patronat, perquè això és molt important i per això vam fer les portes obertes al patronat, perquè encara molta gent pensa al patronat amb tota l'extensió que tenia més enllà de l'edifici, del nucli central, no? I ja tenim aquest pati, però que sí que d'alguna manera ens permet aquesta possibilitat d'expandir-ho, no?, amb aquest local posterior que dona al carrer Sant Bonaventura, que ara mateix és un edifici d'habitatge, vull dir, no és propietat de l'Ajuntament en cap dels casos, però sí que la seva planta baixa és un local buit i que si desenvolupéssim aquest projecte podríem explorar la idea d'utilitzar-lo com a complementari, que aquest jardí que ocupa, diguéssim, l'edifici central amb aquest local, doncs faci d'annexa d'unió. I en relació a proposta del patronat, també, no?, el que havíem manifestat molt amb el procés participatiu, és un edifici difícil perquè les seves característiques, passa una mica com l'escorxador, està catalogat l'edifici, s'ha de mantenir la seva estructura amb el seu estat original, el jardí interior s'ha de mantenir, no es pot fer cap tipus de volum que sigui una extensió de l'edifici, per tant, els usos que li donem allà dins, tenint en compte que s'ha d'equipar amb els ascensors, amb els sanitaris, doncs és una mica complexa de poder gestionar. D'altra banda, ara que s'apropa o que estem en plena celebració de la Vila del Llibre, aquest festival, i que és moltes de les crítiques que ens havien, no?, que s'havia circulat, és que Sitges no té llibreria. I és veritat, i és l'Ajuntament, la Regidoria de Cultura i la Regidoria de Promoció Econòmica també, que fa molts anys que està buscant un local per a aquells emprenedors que volen obrir una llibreria, doncs no tenim llibreria. I aleshores la nostra aposta amb aquest govern municipal és que en cas de poder desenvolupar aquest equipament, en cas que no hi hagi una llibreria privada al municipi, doncs fer una llibreria municipal, una llibreria pública en aquest equipament, que també una cosa que volia reflexionar també amb el tema de l'escorxador i crec que era molt important, hem de ser molt conscients també que l'Ajuntament de Sitges tampoc no és un gran ajuntament, em refereixo com Barcelona o Vilanova i Geltrú, que tenim aquí al costat per comparar-nos, i aleshores nosaltres hem de fer front a molts equipaments, no només culturals, sinó d'esportius, de promoció econòmica, etc. I una dificultat que vam detectar, no?, com vam fer aquesta diagnosi, és que és molt important que els equipaments puguin tenir una gestió realista dels seus espais, no? Vull dir, al final el que ens passa és que l'estructura del propi ajuntament, i el repeteixo, tot i que sembli que som un municipi molt gran, al final som encara un municipi petitet i no tenim aquestes estructures per poder mantenir grans teatres, museus, etc, etc, com tenen altres municipis. Per tant, totes aquelles usos que busquem tant per l'escorxador com el patronat, és molt important saber com es gestionaran per part de l'Ajuntament, perquè són equipaments públics i, per tant, hem d'estar preparats. Aleshores, nosaltres, en el cas del patronat, a diferència d'escorxador, sí que veiem que poder donar-li un ús d'activitat a la planta baixa de llibreria ens permetria que qui ocupés o qui gestionés aquest espai doncs pogués gestionar tots els altres espais del patronat. Per tant, si hi ha una entitat que vol fer una presentació d'un llibre o que vol utilitzar el pati per fer un petit col·loqui o el que sigui, doncs tindrem aquesta flexibilitat. I sobretot també quan en l'Ajuntament, quan el govern també pensàvem que si no hi ha una activitat privada per fer una llibreria, doncs potser hem de ser l'Ajuntament qui proporciona aquesta llibreria en aquest municipi, perquè a més està demostrat que som una ciutat superlectora, les dades de les biblioteques ho demostren, però també quan surten aquests números de les vendes online per internet de llibres, doncs som dels municipis capdavanters, doncs també quan buscàvem un espai per poder ubicar una llibreria municipal, doncs també vam pensar que en una zona comercial on està precisament el patronat, que està justament a una zona comercial, ens permetria també que aquesta llibreria tingués aquesta viabilitat. Aleshores, dit això, jo passo la paraula a l'alcaldessa i, en principi, si no ho vaig equivocar, Roser, l'alcaldessa ja passarà a precs i preguntes o...
Doncs moltes gràcies, Xavier, moltes gràcies a tots per aquestes presentacions, a la Clara i al Pol, perquè ho ha explicat molt clarament, no? I s'ha vist perfectament quins són aquests dos projectes. Són dos projectes molt engrescadors, projectes que la veritat com a govern ens fa moltíssima il·lusió tirar endavant i que cal agrair per una banda a la Regidoria de Cultura per haver impulsat això, però cal agrair sobretot a la ciutadania que ha participat en aquests projectes, no? Perquè realment el que hem vist aquí és el resultat, el producte del que demanda la ciutadania. No? La ciutadania ha dit, escolta, fa falta això, fa falta equipaments polivalents per activitats culturals, ens fa falta una llibreria. A més, amb dos edificis històrics i emblemàtics, però a més molt estimats per tots els sitgetans i les sitgetanes i que, per tant, hem de tenir molt de cura el que fem allà, no? Perquè realment són edificis que ens els estimem molt i que per nosaltres són força importants, no? Pels sitgetans. Per tant, per mi és bàsic, no? que hagi estat la ciutadania que hagi dit, escolta, anem cap aquí, que és això el que ens interessa, que és això el que ara per ara demana la població. No? Així que, com he dit, ens anima molt i ens encoratja perquè penso que són dos projectes com a govern, pensem que són dos projectes molt engrescadors, molt necessaris també, perquè també és important tenir uns edificis, com dic, estimats i emblemàtics que funcionin, que siguin útils per a la ciutadania i no que els tinguem tancats o que els tinguem en mal estat, no? Com és el cas de l'escorxador, doncs, que ja s'ha quedat en un estat ja més decaient. Dic que de les dues propostes que es fan, el que avui s'ha presentat aquí no és només unes propostes i uns projectes que s'han tirat endavant, sinó que realment, tocant de peus a terra, la possibilitat que hi ha de que això vegi la llum, sobretot s'ha de fer per parts, evidentment, s'ha de fer d'una forma acurada i tal com dic, tocant de peus a terra. I la primera proposta, la proposta que és més clara i més fàcil de tirar endavant, evidentment, és l'escorxador, perquè tal com s'ha dit, no? és fer sobretot no condicionar-lo perquè està en millor estat, evidentment, que el patronat. Però, a més, dic que de l'escorxador també tenim els diners, diguem, per fer aquesta remodelació. No? De fet, en aquest proper ple del 28 d'abril ja portem una incorporació, no? En el romanent, que precisament és una incorporació amb l'import per fer aquesta remodelació. Per tant, l'escorxador serà el primer que tirarà endavant i, posteriorment, es començarà per patronat, però és evident que s'han de tenir els recursos econòmics, els recursos humans, que els recursos administratius perquè tot pugui tirar endavant. Però sí que és cert que ho mirem amb cautela, que no és, diguem, unes propostes i a veure com ho farem, sinó que realment són propostes realistes, que tenen una partida pressupostària i que tenen un treball al darrere per tirar-ho endavant. Jo, si de cas, ara, Roser, donaríem potser la paraula a la ciutadania, a la gent que ens hagi seguit, per si volen fer preguntes d'aquests dos emblemàtics llocs i dos edificis amb aquesta adaptació tan esplèndida. Gràcies.
D'acord, alcaldessa, gràcies. Doncs sí, comencem amb les primeres preguntes que ens han fet arribar a través del chat de YouTube. En primer lloc, ens pregunten quins són els usos que hi ha previstos per la primera planta, la sala polivalent del patronat. En Jesús ens pregunta això a través del chat de YouTube.
Sí, responc jo en aquest cas. Precisament la paraula ja diu, no?, aquesta polivalència. I precisament allò, el que es vol fer, sí que és veritat que es volen descartar fer activitats tipus festives, per entendre'ns d'una manera, com podria ser l'escorxador, que sí que pot acollir aquest tipus d'activitat. El que és la sala polivalent del patronat és precisament acollir des de reunions de gran format per entitats, assajos també musicals o no, sempre que sigui sense instruments. Pot ser un lloc també de presentació de publicacions, de llibres, o de fer fins i tot conferències relacionades amb el pensament, tots aquells usos que li vulguem donar i que precisament una llibreria es complementa molt bé, perquè aquells que poden atendre o que poden rebre el públic, doncs si us fixeu ara, les llibreries o les principals llibreries que estan obrint a Barcelona o a les principals ciutats del país, a la llibreria ja no és un lloc on només compres el llibre, sinó que és un espai cultural on es desenvolupen moltes coses, que és com evolucionen les biblioteques, també. Per tant, aquesta sala polivalent del primer pis pot acollir tot això. Però també era part privada, vull dir, allò que no sigui obert al públic es permet el que dèiem, som coneixedors que hi ha moltes entitats que tenen falta d'espai per poder fer reunions, aleshores aquí podria ser un espai perfecte, o les corals, que sí que tenim diverses, o fins i tot les caramelles que en una època concreta de l'any puguin assajar en aquest espai, doncs seria l'opció més òptima. Gràcies.
Gràcies, regidor. També ens pregunten els terminis que estan previstos per posar en funcionament aquests equipaments. Per parlar de terminis, li donarem la paraula a l'alcaldessa de Sitges, Aurora Carbonell.
Sí, gràcies. Bé, com hem dit, nosaltres en el proper ple, que és el 28 d'abril, portem una incorporació de romanents, és a dir, posem una incorporació de diners que són per fer una sèrie de projectes o una sèrie d'obres que es necessiten a Sitges, no? I un dels imports que posem és un import per fer les obres de l'escorxador, és a dir, pel que s'ha explicat aquí que s'ha de fer l'escorxador, això ja tindrem els diners. Què vol dir això? Que un cop tens una partida, comença el procés administratiu per fer totes les obres. No vol dir que les obres facin immediatament, sinó que comença el procés de tenir aquest projecte, de licitar aquest projecte perquè ho faci una empresa i de tirar endavant. Això què vol dir? Que s'inicia ja tots aquests passos, diguem, que ja no tenen torn cap enrere, no? O sigui, un cop ja s'inicia, ja hi ha una partida pressupostària, ja segueix, però és evident que això comporta uns mesos de tramitació fins que comença l'obra, Per tant, entenem que sí, que començarà durant aquest any, però que com hi ha una partida pressupostària, comencen els tràmits. En el cas del patronat, va més tard, va més endavant, perquè això sí que és veritat que encara no ho hem pressupostat, perquè entenem que hem d'anar pas per pas i fer una obra com la d'escorxador ja comporta una tramitació administrativa complexa, per tant, un cop això ja estigui endavant, el següent pas o el següent equipament que apostarem, evidentment, és el patronat, perquè ja hi ha aquest projecte.
Moltes gràcies. Una altra de les preguntes que ens han fet arribar, tot i que ja s'ha dit a l'inici d'aquesta xerrada participativa, per a aquelles persones que s'hagin incorporat més tard i ens hagin començat a seguir més tard, ens pregunten que inicialment el procés participatiu que va impulsar la Regidoria de Cultura contemplava tres espais: el Mercat Vell, l'Escorxador i el Patronat. Actualment estem presentant dos d'aquests tres projectes. Quina és la intenció en el cas del Mercat Vell, regidor de Cultura?
Sí, nosaltres sempre ho hem dit, el procés participatiu va definir uns possibles usos pel Mercat Vell, que són uns usos també molt de certa polivalència, però ja molt més gran format, que va més enllà del que és el plantejament per l'Escorxador. Això va sortir aquest resultat. Nosaltres ara, com a Ajuntament de Sitges, el que hem de fer és valorar-los si són correctes o no, juntament amb molts altres projectes. Però tot això, encara, si no s'ha fet i no es farà a curt termini, és perquè actualment hi ha una concessió al Mercat Vell que hem de respectar, que fins que no s'acabi aquesta concessió, doncs l'Ajuntament de Sitges no es plantejarà quins usos li vol donar. Això sí que és veritat i sempre s'ha dit i sempre s'ha explicat per activa i per passiva que precisament aquest pla d'ús o aquest procés participatiu ens servia per si en el dia que aquest concessionari marxi o se li acabi el contracte o l'Ajuntament no ho vulgui renovar, doncs quins usos li donem, no? Doncs això encara no ha arribat, arribarà. Per tant, ens permet d'alguna manera encara seguir treballant amb aquest equipament i per això ens hem centrat molt en l'escorxador i patronat, perquè són equipaments que ja són propis de l'Ajuntament i lliures d'utilitzar i, per tant, ens requeria més urgència. I també que cal recordar que el procés participatiu va prioritzar, i per això nosaltres també ho hem prioritzat com a govern de l'Ajuntament de Sitges, va prioritzar l'escorxador.
El company Ramon Llimosa ens pregunta si està estudiada una oferta estable a l'escorxador a nivell de música, teatre, si seria de gestió municipal i si hi ha una previsió de pressupost. En aquest cas, regidor de Cultura.
Sí, a veure, l'escorxador, la intenció que tenim, no, és que des de la pròpia regidoria es pugui gestionar el propi espai. Sí que és veritat que una vegada que estigui executada el projecte, doncs haurem de tenir un pla d'usos molt definit, que defineixi molt bé com se cedeix l'espai, quin tipus d'activitat es fa, com es fa i sobretot perquè no es degradi amb els seus usos. I per part de la Regidoria de Cultura és evident que amb l'aposta que hem fet ja l'any passat amb la Pregonera i aquest any també i que programem programació estable durant tot l'any al municipi de Sitges, tant de música, dansa, teatre, doncs el disposar d'aquest espai més juntament amb els grans teatres, que no oblidem que Sitges ja tenim dos grans teatres, que són el Prado i el Retiro, doncs juntament amb això faria de complement perfecte per poder programar aquesta programació estable dins de l'escorxador. Partida pressupostària encara, diem, estem ara mateix amb la fase de projectar les possibles obres de cara a futurs anys, ja una vegada amb les obres ja acabades ja acabarem de definir.
Gràcies. Més preguntes dels companys de Ràdio Maricel. En aquest cas, dues qüestions. Ens plantegen quin és el pressupost de l'obra de l'escorxador i la segona, que l'Ajuntament es plantegi fer una llibreria pública no podria entrar en competència amb establiments que actualment venen llibres? Regidor, si vols, també.
Sí, responc jo. En relació al tema de la llibreria, per la segona pregunta, més que res, evidentment que pot entrar en competència, però no genera competència. Vull dir, evidentment que hi haurà uns quioscos que se'ls ha d'agrair que facin aquesta feina molt important de vendre llibres, però una llibreria va molt més enllà, igual que tampoc no entra en competències una biblioteca. Una llibreria el que fa és tenir una gran col·lecció editorial que vagi molt més enllà del que no poden, diguéssim, oferir els propis quioscos, que, entre moltes altres coses, ofereixen molts articles, sobretot de premsa, però que no tenim aquest ventall per poder escollir des del llibre més comercial, per entendre'ns d'alguna manera com aquell llibre més singular que un llibreter te'l pot portar a la botiga i fer-te descobrir, no? Per tant, sí que aquesta llibreria pública pot entrar en competència amb aquests quioscos amb certes publicacions o no, perquè també cal dir que aquesta llibreria pública o municipal es pot definir quin tipus de publicacions trobarem en aquesta llibreria, que això també és possible que pugui arribar a passar, però encara no estem en aquesta fase. Vull dir, ara mateix, diguéssim, estem pensats en el projecte arquitectònic i quan ja tinguem tot definit, sí que tenim les diferents propostes de com podem desenvolupar l'activitat de la llibreria, però quan arribi el moment ja s'acabarà de determinar. I la pregunta d'escorxador, no me'n recordo ben bé com era. Ah, era el pressupost, no? Aproximadament el pressupost de la intervenció i de l'obra civil són uns 800.000 euros aproximadament. Estem parlant una mica més baix. Després ja tota la inversió tècnica de, que han explicat del tema d'il·luminació, de projectors, de les teles, de les cortinatges, perdó. Tots aquests elements també estan pressupostats aproximadament amb uns 250.000 euros, si no me'n recordo malament, però això ara mateix no ho pressupostem perquè això s'executarà més endavant un cop es faci primer l'obra civil.
Gràcies, regidor. Més preguntes? Sitges canta. Ens diuen que mentre no comencin les reformes a l'escorxador, si podrem fer-lo servir pels nostres assajos, com alguna vegada hem fet anteriorment. I segueixo amb les preguntes i així a veure si les podem respondre. Si a l'escorxador, si es preveuen lavabos pel públic, que no li ha semblat veure plans per reformar-los, i si amb el nou disseny de l'escorxador tindrem accés pel darrere, tant per la càrrega com per la descàrrega. Són tres qüestions, regidors i...
No, si vols que contesti la Clara en aquestes últimes preguntes i jo després li responc al tema. O responc un momentet el del Sitges Canta, no? De dir, evidentment, els assajos actualment, fins que no es facin les obres, l'escorxador encara es pot utilitzar i totes aquelles entitats que ho demanen poden utilitzar l'escorxador. Sí que és veritat que això ho hem dit sempre a totes les entitats culturals que ho demanen, i aprofito ara per dir-ho públicament, estem en situació de Covid i aleshores totes les mesures i protocols corresponents s'han de respectar. Vale? Això a vegades ens provoca certs conflictes amb alguna entitat, això que ho dic, però és més que res perquè s'ha de garantir doncs, això, la neteja, la desinfecció, etcètera, etcètera. Però vaja, que hi ha tota aquella entitat que vulgui seguir utilitzant l'escorxador encara podrà fer fins que no comencin les obres.
M'agradaria també ara llançar una pregunta pel regidor de Tradicions i Festes. Ens demanen quan es traslladaran els gegants i les bèsties al nou espai previst.
Bona tarda a totes i a tots. Doncs bé, no sé si la ciutadania està al corrent. On és l'espai de l'antiga Caixa Penedès, just al costat de l'escorxador. El 2019 s'hi va fer una actuació a la part interior, a la qual es va deixar tota buidada. L'any passat, un cop es va poder fer obra i la pandèmia ens ho va permetre, doncs es va fer una altra actuació que, si passeu pel carrer Joan Maragall i aneu a petar a l'escorxador, veureu que a la part lateral que dona pas a les artistes hi ha una porta de ferro forjat molt xula i molt bonica, molt gran, a la qual la intenció és que per allà doncs, s'hi puguin encabir i puguin passar doncs, els gegants i les bèsties, l'imaginària festiva, en definitiva. I aquest any està previst que de cara al mes de maig doncs, es pugui començar a fer la tercera fase i definitiva, que és la fase en la qual la part interior, el sostre interior d'aquest espai doncs, s'aixecarà per tal de que els gegants hi puguin cabre. I la intenció és que abans de l'estiu, abans de festa major, doncs, pugui estar acabat. Per tant, doncs, és una obra que va lligada molt de la mà de l'escorxador, d'aquesta reforma o rehabilitació que es farà a l'escorxador, aquest projecte tan xulo que s'ha presentat avui. I llavors nosaltres també la intenció doncs, és poder habilitar un espai on tota la ciutadania de Sitges, els nostres nens i nenes, doncs, puguin anar a visitar doncs, això, la imatgeria festiva, els gegants, el drac, l'àliga. I breument, i aprofito també, dir que demà precisament tenim una reunió amb el president de l'agrupació i properament ens reunirem amb els caps de colla també de les diferents parelles de gegants, els gegants de la vila, els covenitos i també de les dues bèsties, el drac i la diga, per parlar amb ells i explicar-los tot el projecte. Així que moltes gràcies.
Gràcies, regidor.
Roser, si em permets, perdona.
I tant.
Precisament amb això que acaba d'explicar el regidor Martínez, els projectes entre si es complementen i cal dir també aquí ficar en valor també perquè per poder tirar endavant tot això fan falta molts engranatges. Entre ells també està el regidor de Patrimoni que supervisa moltes de les coses a nivell del manteniment i la dignificació de l'espai, però també de serveis urbans, perquè el que pretenem amb aquesta intervenció és dignificar molt el que és al voltant de l'escorxador, amb la plaça dels artistes i amb l'altre lateral que dona al carrer 11 de setembre, que també tindrà un accés també independent des del carrer 11 de setembre, però aquesta dignificació va molt de la mà amb aquest espai que acaba d'explicar el regidor Martínez, amb el casal de la gent gran i les oficines, no, de serveis socials, per d'alguna manera crear un nucli allà, no, un nucli d'equipaments que sigui molt important pel municipi, amb vegetació, amb mobiliari urbà, i que puguem alliberar tota la plaça del que és els cotxes i els vehicles que s'aparquen actualment.
Regidor de Cultura, si vols comentar, no sé si tenim previst l'aportació de la Diputació i de la Generalitat.
Pels projectes de l'escorxador en concret, no. El projecte de l'escorxador inicial de l'obra civil l'assumirà completament l'Ajuntament de Sitges al 100% amb els diners del romanent, tant l'obra civil de l'escorxador com aquest espai annex que ha comentat el regidor Martínez per acollir, diguéssim, els gegants i les bèsties. Sí que és veritat que pel patronat, precisament, quan es va començar a plantejar aquesta idea de llibreria, sí que precisament vam tenir moltes converses amb un organisme de Generalitat que volien fer una prova pilot amb aquells municipis que no tenien llibreries i que volien col·laborar també econòmicament en què si els ajuntaments facilitaven l'espai, doncs la Generalitat subvencionava part de l'obra i ja diguem, això va ser abans de la pandèmia, va quedar en punt mort i com el projecte encara del patronat s'està desenvolupant, doncs quan arribi el moment picarem les portes que faci falta. Però diguéssim que l'escorxador ho assumeix íntegrament l'Ajuntament de Sitges.
Gràcies, regidor. I ara sí, li donaria la paraula a l'alcaldessa de Sitges, Aurora Carbonell, perquè faci la cloenda d'aquesta jornada.
Moltes gràcies, Roser. Bé, doncs només agrair la participació dels ciutadans que ens heu seguit a través dels canals de l'Ajuntament i que heu participat en totes aquestes preguntes. Entenem que són dos edificis, com hem dit al principi, molt emblemàtics i estimats per Sitges i segur, no?, que hi ha molts dubtes i suggeriments per veure'ls ja també fets. Agrair molt també al Departament de Participació, aquí amb la regidora Elisabet Pérez, per organitzar aquestes sessions telemàtiques que fem per donar veu també a la ciutadania i per poder nosaltres explicar el que estem fent. Agrair al regidor també, David Martínez, de Tradicions i Festes, per el que l'implica, perquè amb ell, evidentment, allà al costat de l'escorxador també implica. Agrair, com no, al regidor de Cultura, el Xavier Salmerón, per tirar endavant aquests dos projectes i sobretot també pel procés participatiu que es va fer en el seu moment. I també, com no, donar-vos les gràcies als professionals, a la Clara, al Pol i al Juanra, que heu estat per estar aquí i per haver fet aquests dos projectes tan engrescadors, que tenen molt bona rebuda, com podeu veure, i que en general tothom està molt convençut, no, del que s'està fent. Bàsicament, dic només que els objectius són clars d'aquests dos, del que estem fent avui aquí i del que volem per aquests dos edificis, no? Primer, dignificar el patrimoni nostre, el patrimoni de Sitges, dignificar, com s'ha dit també, els espais al voltant, però sobretot recuperar aquest patrimoni nostre, aquest patrimoni municipal, tenir aquests equipaments que siguin útils a la ciutadania, que serveixin realment, perquè és el que han de ser, no? Equipaments municipals han de ser útils als veïns i les veïnes de Sitges, i també, evidentment, respondre a les demandes d'aquesta ciutadania, allò que ens estan demanant la ciutadania en aquests moments pel que creuen que han de ser els equipaments municipals, no? Així que complim diversos objectius, no? Com recuperar patrimoni, complim les demandes de la ciutadania, no? I ser útils també. Així que moltíssimes gràcies a tots i a totes per la vostra participació i esperem començar a tirar endavant aquests dos projectes el més aviat possible. Moltes gràcies i ens veiem a la propera audiència pública. Moltes gràcies a tots i a totes. Bona tarda.
Al nostre web trobaran tota la informació d'aquests projectes que es varen presentar ahir amb audiència pública, el de l'escorxador i el del patronat. Que passin un molt bon dijous. Demà divendres hi tornem parlant de la Vila del Llibre. Divendres, dissabte i diumenge. Fins demà. Adéu-siau.
A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.